amb Francina Ricard.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'infosetmanal de Ripollet Ràdio.
El primer que us hem de dir és que fem una valoració molt positiva d'aquests 2 anys de feina, d'aquest pacte de govern, en uns moments molt, molt difícils de gestió.
Aquesta setmana, a punt de complir-se els 2 anys de govern, socialistes i convergents han fet valoració del pacte. Com sentien en veu de l'alcalde, la valoració és positiva. Amb aquest tema obrirem l'informatiu d'avui. Repassem ara la resta de notícies destacades de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars.
Àngel Colom visita Ripollet per implicar els immigrants en el procés sobiranista.
El Partit Popular demana més recolzament pel comerç local.
Avui a l'Info, Alba Martínez ens presenta el seu nou conte.
I també comptarem amb la visita de 2 representants de Mans Unides a Ripollet per parlar de l'espectacle benèfic d'aquest cap de setmana.
Amics del Teatre estrena obra aquest cap de setmana amb Vimbodí versus Praga.
Més notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'Info d'avui divendres 12 d'abril de 2013. Comencem.
El 91.3 Info.
Aquesta setmana els 2 partits que formen govern al municipi han fet una valoració de la gestió municipal quan es compleixen 2 anys de legislatura. Tant el PSC com CiU estan satisfets i valoren de forma molt positiva els 2 primers anys de legislatura, tot i la conjuntura econòmica i viure en un dels moments més difícils.
Parralejo iniciava la valoració destacant la fortalesa del pacte.
És un govern fort i estable, i això, que sembla una obvietat, per desgràcia estem acostumats a que no sempre sigui així. Jo crec que és una de les qüestions més importants que ens hem de felicitar, però no perquè el pacte vagi bé, que lògicament és un motiu d'orgull i de satisfacció, sinó perquè aquesta estabilitat del govern propicia repercuteix directament en els nostres veïns. Un govern sòlid i estable ho té més fàcil per complir els seus compromisos.
L'alcalde de Ripollet va explicar que el pla d'acció municipal d'aquest mandat és diferent al d'altres legislatures, ja que no es basa tant en construir equipaments com en els serveis a les persones. En aquest sentit, Parralejo va anunciar que fins al moment ja s'ha executat o s'està realitzant el 75% del PAM. A més, a part dels projectes pactats entre PSC i Convergència, també s'han realitzat 10 d'accions fora del pacte. L'escoltem.
I en aquest sentit, podem dir que hem fet 10 actuacions que no estan reflectides en el PAM, però que són actuacions importants. Parlo, per exemple, de l'adequació dels vestidors de la piscina coberta i descoberta. Parlo dels vestidors i lavabos del camp de futbol. Parlo de la nova tanca de l'escola Pinetons, que ja està acabada. Parlo de la nova tanca de la deixalleria, d'aquelles millores de l'ordenació del trànsit, que són aquestes petites illetes que hem fet al carrer Balmes, al carrer Berguedà, al carrer Canigó, al carrer Fores. És a dir, hem fet moltes actuacions d'aquestes que sense que hagi representat cap cost per el pressupost municipal.
Quant a la situació econòmica, Parralejo va destacar que, tot i que encara hi ha certes tensions a tresoreria pel retard de pagaments d'altres administracions, com ara la Generalitat, que deu al municipi uns 3,8 milions d'euros, s'està funcionant gràcies a que es van fer uns pressupostos austers. D'altra banda, el govern de PSC i Convergència va remarcar l'aposta per augmentar les partides de serveis socials i les polítiques d'ocupació. Entre d'altres objectius, el govern també va destacar que està treballant per donar suport i col·laboració amb el teixit associatiu per garantir la realització de totes les activitats que es fan. En l'apartat d'inversions, arran diferents aportacions provenents d'altres administracions, l'Ajuntament podrà realitzar projectes per un valor total de 4 milions d'euros.
Disposarem fins al final de mandat de 4 milions i mig d'euros per a inversió. I que no serà una inversió, torno a repetir, perquè no és l'objectiu del govern municipal d'incorporar equipaments nous que generin despesa ordinària, sinó que aquestes inversions aniran a la remodelació de la via pública, a la millora de la via pública, aniran a la creació de nous espais públics i, sobretot, també a millorar el manteniment dels nostres equipaments, que creiem que és la prioritat.
Aquests projectes es realitzaran de forma directa per part de l'Ajuntament per tal de donar feina a persones en atur de Ripollet. Quant a la relació amb l'oposició, Parralejo va manifestar que s'han aconseguit consensos molt importants en moltes mocions al ple, com ara el tema dels desnonaments, les preferents o el dret a decidir. En aquesta línia, el portaveu de Convergència i Unió, Xavier Peñarando, tot i coincidir en el consens en molts temes, va lamentar certes actituds puntuals i individuals.
Hi ha moments en els quals s'ha buscat molt consens i s'ha pogut fer, però també és cert que en aquesta legislatura hem trobat a vegades alguns moments en els quals el debat polític s'ha volgut portar més enllà i s'ha volgut portar a temes que no toquen o atacs més personals que no polítics. Sortosament això ha estat la minoria de casos, la minoria de persones, i per tant jo crec que faria una valoració positiva, però també no s'ha de dir ara que tot l'expressió que hi ha castellana, que tot el monte no s'orega, no? I és cert que a vegades per membres, no per grups, però sí per membres, doncs a vegades fins i tot ens hem trobat que s'ha arribat a faltar el respecte.
També per part de Convergència Democràtica de Catalunya, el seu president local, Julià López, va destacar la importància de la trobada de les dues formacions.
Potser només alguna idea, i és la idea de que, en principi, és l'aspecte positiu que ja té aquesta reunió. Aquesta reunió, precisament, és una reunió que la fem per veure quines coses es poden millorar entre els dos partits, diguem, de cara doncs, al govern, i que vol dir que la idea que vull donar és de que no actuem com uns autòmates que no deixem que siguin les circumstàncies externes les que ens posin diguem, al dia a dia.
López també va assegurar que treballen amb l'objectiu que sigui el propi govern municipal qui marqui l'agenda dels temes més transcendents.
Aquest dimecres, el secretari d'Immigració de Convergència Democràtica i president de la Fundació Nous Catalans, Àngel Colom, va realitzar una xerrada al Centre Cultural de Ripollet per tal de presentar les noves accions que realitzarà la Fundació per implicar els immigrants en el procés sobiranista. A l'acte hi van participar una vintena de persones.
Colom va destacar que per Convergència Democràtica és molt important fer arribar la importància del dret a decidir als nouvinguts. L'escoltem.
D'entrada, de cara al procés en què Catalunya està immersa, el procés cap a l'estat propi, hem de comptar que han de poder participar molts dels nous ciutadans o molts dels nous catalans, els que porten aquí com a mínim més de 5 anys, no? Han de poder participar en aquesta decisió perquè estem parlant del futur de Catalunya. I en el futur de Catalunya, en la consulta que s'ha de fer inicialment el 2014, doncs és un futur en el que implica tots els que vivim.
El secretari d'Immigració de Convergència Democràtica va explicar que des de la seva fundació han iniciat una campanya on es faran un miler de conferències per tota Catalunya per tal de donar a conèixer entre els col·lectius forans els avantatges d'una Catalunya independent.
Les candidatures alternatives del Vallès, conjuntament amb la gent de Gramenet, la trobada de Nou Barris i l'alternativa d'Esquerres de Cornellà, van organitzar el passat dissabte una jornada de debat i treball a Ripollet sota el lema Construïm Alternatives. L'objectiu de la trobada era reunir entitats i col·lectius que actualment estan realitzant la lluita activa contra la crisi des de diferents plataformes. Durant el matí es van fer diferents tallers i es van explorar noves formes de treball conjunt.
Unes 200 persones de 43 entitats i 21 poblacions es van reunir a Ripollet per participar d'aquesta jornada de treball. Es van organitzar 5 tallers en diferents espais del Centre Cultural, el Teatre Auditori i la seu del Compromís per Ripollet. Els temes tractats van ser l'economia, la qüestió nacional i social, el concepte de democràcia, l'intercanvi de diferents experiències de lluita i el futur de les mateixes. Després dels tallers es va fer una posada en comú al Teatre Auditori i la jornada va finalitzar amb un dinar a la plaça de l'11 de setembre. Minuts abans de la posada en comú, un representant de cada entitat organitzadora va compartir amb els mitjans algunes de les conclusions. Antoni Pijuan, del Compromís per Ripollet, explicava que un dels principals objectius és la continuïtat del treball conjunt.
La voluntat d'això, d'aquesta trobada, és començar a construir alguna cosa. Per tant, aquesta voluntat hi és i suposo que el que si més no hi haurà una voluntat de continuïtat amb aquestes trobades. I una cosa que també és important, en parlàvem abans, és que no tenim pressa tampoc. I no n'hem de tenir. I una mica repetir l'experiència que jo crec que amb el temps és positiva de l'ESCAP. L'ESCAP no vam tenir pressa i ens vam poder trobar en el camí de les lluites, del treball i en la confiança, i això ens ha permès doncs, continuar.
Les quatre entitats organitzadores van destacar en roda de premsa que estava sent una jornada molt enriquidora i que aquesta experiència era un primer pas cap a una altra manera d'entendre la participació democràtica. En aquesta línia també van assenyalar com a un dels objectius finals aconseguir ser una alternativa política basada en la participació directa.
La Federació del PSC del Vallès Occidental Sur va organitzar una trobada amb les dues diputades, Montse Capdevila i Esperança Esteve, i la senadora Mònica Alimanyan, per tal d'intercanviar informació sobre polítiques socials, traspassant la màxima informació possible de la realitat social al territori de la Federació, els representants socialistes al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat. Alcaldesses, regidores i regidors socialistes van participar de la trobada.
Imma Viera, secretària de l'Àrea Social de la Federació Vallès Occidental Sud del PSC, membre de l'agrupació de Ripollet i regidora al consistori, va explicar que la raó de la trobada era explicar a les seves representants als parlaments quina és la realitat en matèria social als municipis de la Federació, per tal que l'aportin respectivament al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat. Per a Viera, la trobada també els servia per conèixer de primera mà les novetats que poden provenir dels governs conservadors espanyol del Partit Popular i català de Convergència i Unió. En darrer terme, Imma Viera va explicar que l'atenció social, la sanitat i l'educació estan en perill, amb menys recursos i més privatització, afegint que són els ajuntaments, escanyats financerament per la Generalitat i l'Estat, els únics que estan sent responsables amb la ciutadania, garantint uns mínims socials malgrat no tenir ni els diners ni les competències.
Aquest diumenge, a 11:45 del matí, Esquerra Republicana de Catalunya celebrarà un acte en commemoració del 82è aniversari de la proclamació de la Segona República.
Els assistents també tindran un record per les víctimes de Ripollet al camp de concentració de Mauthausen. L'acte tindrà lloc al monòlit situat al pati de l'Ajuntament de Ripollet i comptarà amb la presència del diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament pel Vallès Occidental, Marc Sangles, així com de representants locals d'Esquerra.
El Partit Popular de Ripollet ha presentat una moció al ple municipal que tindrà lloc el proper 25 d'abril amb l'objectiu d'estimular l'activitat comercial a Ripollet i donar impuls especialment a la Unió de Botiguers. El text proposa una sèrie de modificacions en el pressupost municipal relacionades amb la dinamització comercial.
Els populars proposen donar-se de baixa del Consorci de Turisme del Vallès Occidental i utilitzar la seva partida econòmica per donar ajudes al comerç. Escoltem a Rosa Maria Hernández, de l'executiva local del Partit Popular.
Donar de baixa l'Ajuntament de Ripollet del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, recuperat per un nou destí, els 4.135 euros d'aportació anual actual, canviar de denominació i d'ús dels 2.850 euros dintre del comerç i turisme, òrgan 16 dels pressupostos 2013, que ens costen com a promoció de la ciutat. Reunir una nova partida a les dues quantitats anteriors amb l'apartat dels 71.250 euros que gestiona l'Ajuntament i no es destina a col·laborar amb l'Associació de Botiguers de Ripollet. Fer servir tot plegat la quantitat resultant en aquesta nova partida per ajudes directes a la contractació de veïns de Ripollet aturats per part dels comerços i el comerç i el mercat municipal.
Finalment, el PP de Ripollet va fer especial èmfasi en que cal reiterar davant de la Generalitat la necessitat de fer respectar les ordenances municipals per tal de tancar de forma efectiva els comerços que estan oberts fora de les àrees regulades per l'Ajuntament com a comercials. Aquest darrer punt fa referència, segons els populars, a la polèmica amb un establiment obert recentment a l'edifici de l'Autoèxit, clausurat per la policia local, però que la Generalitat ha autoritzat la seva obertura.
D'altra banda, el passat 5 d'abril va tenir lloc a Terrassa el Congrés Comarcal del Partit Popular, que va escollir la nova executiva i el nou president. Manuel Buenaño, que ja era responsable del PP de Cerdanyola, ostentarà aquest càrrec i estarà acompanyat pel regidor ripolletenc Marcos Gallan com a secretari comarcal de Política Municipal.
El mateix Marcos Gallan ens explica quina serà la seva responsabilitat.
Pues será el secretario de Política Municipal y en teoría será potenciar la relación con las entidades de otros pueblos, porque hasta ahora estaba un poco abandonada, y lo que será potenciar y agilizar la relación con entidades y asociaciones.
En una nota de premsa, l'agrupació de Ripollet ha felicitat el nou president i ha manifestat la satisfacció de Gallan per col·laborar en l'assoliment dels objectius del Partit Popular al Vallès.
Ahir dijous, el Teatre Auditori de Ripollet va acollir la celebració del Dia de les Esquadres 2013, on es va fer el reconeixement públic a agents, comandaments, empreses, bombers i altres cossos de seguretat i ciutadans que d'una forma o una altra han col·laborat amb els cossos policials.
A l'acte van assistir l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, l'alcaldessa de Cerdanyola del Vallès, Carme Carmona, l'alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor, i de Barberà del Vallès, Ana del Frago. També hi havia comandaments de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i els bombers de la Generalitat, així com caps i comandaments de les quatre comissaries de districte. Un dels parlaments va anar a càrrec de Joan Figuera, cap de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra. També va intervenir el doctor Joaquim Serraïma, director general del Grup Catalònia.
I el proper 18 d'abril a les 6 de la tarda el Centre Cultural acollirà una nova trobada informativa de la plataforma d'estafats per les participacions preferents i deute subordinat de Ripollet. En aquest cas està adreçada als afectats que tenen les seves participacions a Caixa Catalunya. A Catalunya Caixa, perdó.
L'anunci del fons de reestructuració ordenada bancària d'aplicar un bescanvi amb una pèrdua del 61% ha fet que augmentin les consultes sobre aquesta entitat. Com ja es va fer amb la Caixa, la plataforma realitzarà consultes als directors de les oficines bancàries de Catalunya Caixa Ripollet per demanar la situació de cadascuna d'elles en relació als arbitratges que fa mesos es van iniciar, però dels quals només hem conegut la realització d'un d'ells a Ripollet, el resultat del qual encara no s'ha comunicat.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El proper dimecres coneixerem una altra de les novetats literàries d'enguany del Racó de les Lletres Locals. En aquest cas es tracta d'un conte que, segons la seva autora, és per petits, grans, menuts i gegants. Es titula Un somriure al despertar i avui ens acompanya la seva creadora, l'Alba Martínez. Alba, molt bona tarda.
Hola, bona
Moltíssimes
tarda.
Gràcies per venir a l'Info de Ripollet Ràdio.
Per mi és un plaer.
Parla'ns una mica d'aquest conte per tothom. Què explica?
A veure, és el viatge de dos infants, la Nina i l'Enzo, I fan un recorregut pel món buscant un somriure perdut. Uh-huh. Passen des del bosc més màgic fins les coves irisades de les sirenes, passen des dels glaciars, el desert infinit, la ciutat, el vaivé de la ciutat, i doncs bé, recull la màgia, no?, que conté un somriure, no? Uh-huh. Perdut i que la vida ha d'estar plena de somriures i de colors i, no? I més en aquesta situació, no? Uh-huh. En la que estem tots.
I tant.
Sí, sí. I bueno, amb optimisme, amb positivitat, amb positivisme i...
Uh-huh. I com et va néixer la idea d'escriure aquest conte?
Doncs bé, sempre des de petitona m'han apassionat els llibres i els contes, els meus pares em llegien de petita. El ser mestre també crec que també no estàs com més familiaritzada i, bueno, m'apassiona explicar-li contes als nens, veure-li la cara d'emoció quan les expliques, i suposo que entre una cosa i una altra he lligat la meva passió per l'art amb l'escriptura, perquè també l'he il·lustrat el conte. Uh-huh. I bueno, fusionant les dues coses i arrel d'això, doncs vaig dir, m'animo a fer un conte per nens, no? Que més... Mm-hmm. Que més preciós i apreciat, no? Ai, perdona.
No, tranquil·la. Ho vas tenir en compte, això, de la versió oral, com si diguéssim, que fos un conte que podia ser explicat?
En un principi, no. El que passa que a l'escola on estic aquest any em van proposar bueno, sabien que havia escrit un conte com a festa a Nadal, com a festa de representació. Van dir, ai, per què no t'animes a representar el teu conte? I vaig dir, oi, això és una oportunitat molt bonica. I juntament amb la meva mare, que fa de narradora, bueno, quan fem la presentació el dia 17, allà en el Centre Cultural farà de narradora i jo donaré color a les seves paraules. I gràcies a l'escola d'aquest any em van oferir l'oportunitat i vaig dir, oi, mira, és una oportunitat xula, no?, per també transmetre, no només quedar-se amb l'objecte, amb el conte, amb el llibre, sinó, no?, mirar més enllà i poder oferir-ho en el meu poble, que és el lloc on m'ha vist créixer i on m'ha vist evolucionar, i penso que més bonica poder fer-ho aquí amb tots vosaltres. Bueno, qui vingui està convidat.
És aquest espectacle que tu dius que acompanyes al conte, serà puntualment només per la presentació o tens previst fer-lo més...
No ho sé,
el que ja surti, veurem, no?
el que surti. Clar, de moment estic com molt emocionada, estic a l'espera, uh-huh, a veure què passarà aquell dia, el dia 17, si vindrà molta gent, és que tampoc no... estic a l'expectativa, una mica. Si tot va bé i em surten més, no?, sobre l'horitzó, diguem, no? Si se'm presenten més oportunitats, un ventall ampli, doncs endavant, no?, de poder fer-ho des de la biblioteca, altres pobles, altres escoles... Jo no tanco portes, al contrari, jo el que faig és obrir finestres i...
Si algú que ens escolta i li interessa, mira, millor difusió que aquesta no pots tenir.
Sí, 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 sí.
Tu ets un artista multidisciplinar, deies, el tema de l'art. Estàs cursant Belles Arts, crec?
Sí, sí, sí.
Com s'uneix l'art amb l'escriptura del conte? Com ho fas conjugar tot això?
Com ho faig? A veure, com seria... Doncs bé, primer, a partir de les vivències... No? Una mica el que jo vaig experimentant i tot el que faig és bueno, surt sol, va una mica lligat, no? Des de sempre m'ha agradat escriure, llavors pues, a vegades vaig amb el meu diari d'artista, amb el meu diari agafo paraules, coses de la vida quotidiana que em criden l'atenció i a partir d'aquí pues, vaig unint frases, li poso una imatge o li dono cos a aquella paraula. No? Aquest patronatge penso, doncs és, vull que sigui una nena, vull que sigui un nen, vull que sigui de l'Àfrica o vull que sigui d'Oceania, no? Intento no sé, donar-li forma i donar-li color als meus pensaments, als meus sentiments i...
No concebries la història que has presentat ara sense els teus dibuixos.
Seria
raro, sí, seria estrany.
Seria complicat, sí, sí. Uh-huh. M'ho he fet molt meu i seria posar-li una altra cara a la nina o posar-li una altra cara al nen o es podia transformar. Jo això sempre ho deixo obert, però seria com estrany, no? No ho sé.
Uh-huh. Aquest no és el primer conte que escrius, ja n'has escrit alguns altres.
Sí, sí, sí.
Ja tens plans de futur, tens molta cosa en cartera o poc a poc?
Poc a poc. Anem fent camí. Jo, de moment, vull gaudir d'aquest. Jo no tinc pressa, no? La vida s'ha de viure també paulatinament, no? Uh-huh. Sin pausa, però sin prisa. I, bueno, de moment és això. Jo vull gaudir d'aquest, a veure què passa aquest any. De moment estan en el racó. L'altre el tinc escrit, es titula Buscant un raig de llum. Però no està il·lustrat encara. Mm. Tinc com els personatges, no, però encara no està, diguem, acabat ni globalitzat. Mm-hmm. Però bueno,
no moment. Tens pressa. Pel que veig, no...
No, perquè també vull gaudir de la família, dels amics, de pintar també, perquè m'encanta pintar quadres, i, no?, com petites també, petits relats, petites finestres, mm-hmm. no?, que també s'obren camí... I donen colors a altres cases, també és molt maco. Mm. I bueno, a l'agost faré una exposició, sí, per, mm-hmm. per la Festa Major. O sigui que, com tinc com altres projectes, tampoc no...
No et vols tancar només en aquest?
No. Jo deixo que la vida em sorprengui i deixar-me meravellar.
Ens deies al principi, et dediques a la docència.
Sí.
La part pedagògica hi és present en el llibre?
Sí, en tot moment, perquè parla de l'amistat, parla del companyerisme... Parla de, no, quan algú, no, d'empatitzar, quan algú trobes, no, que està com desganat o que està gris, no? Doncs en l'Enzo, diguem, en aquest cas, ajuda la nina a trobar el seu somriure, aquella cosa que ha perdut, no? Digue-li somriure, digue-li energia, digue-li, no? És simbòlic. I bueno, és això, que jo penso que sí, està implícit, és no empatitzar amb algú, el cuidar, l'estimar... Uh-huh. I... Sí, perdó.
A part de l'espectacle aquest que deies el dia de la presentació, el dia de Sant Jordi crec que també tens preparada alguna cosa.
El dia de Sant Jordi sí, amb el racó de les lletres, lletres.
Es pot explicar? Perquè crec que és una cosa molt especial el que tens previst.
Amb el record de les lletres,
sí.
Allà enfront de Sant Jordi,
sí,
fer pintura en viu. Fer pintura en viu, allà a la porxada del Centre Cultural... Mm. I bueno, portaré una tela gran i m'agradaria doncs compartir en directe doncs el que fan les meves mans una mica i representar una escena, bueno, una interpretació meva del que seria el Sant Jordi, no? Del drac, la princesa, el Sant Jordi, plasmar-ho de manera, no? Que tinc de fer-ho i...
Perquè la gent que ens estigui escoltant i pugui entendre això de la pintura al viu, tu et posaràs allà, amb la teva tele et posaràs a pintar.
Sí, i que la gent s'aturi, em pregunti, perquè això m'encanta, perquè ja, de fet, Ja ho he fet a Barcelona, allà a Fabra i Puig, hi ha una botiga que es diu Colores, i amb ells a vegades bueno, pintat allà a fora al carrer, i l'any passat per Sant Jordi amb els Indignats també vaig fer pintura en viu. Uh-huh. I llavors és una cosa ja que m'encanta que la gent pari, que em pregunti, i a perquè penso que s'han de fer coses al carrer també, no? Que hem de fer coses, sortir fora, dir la nostra, no? De la manera que sigui, tant sigui a través de la paraula, sigui a través de l'art, sigui a través del cos, no?
I tant.
que hem de sortir i compartir i fer coses col·lectives.
Deies que no tens pressa, que t'ho prens una miqueta amb calma, però i no sé si t'has plantejat el futur. D'aquí uns anys et veus encara amb aquesta vinculació Belles Arts amb els contes? No ho saps.
A veure, Belles Arts en queda un any, en queda el projecte final i bueno, i els contes, bueno, jo penso que tirem endavant. No...
Que vagi fluint.
Sí, sí, que flueixi. No em vull posar ni límits, ni...
Però de cara al futur, per exemple, si t'haguessis de presentar, serà l'Alba mestra, l'Alba escriptora, l'Alba pintora...
O il·lustradora, o...
T'és igual. No et vols posar etiquetes.
No. Multifacètica, no? Ho diuen així.
Multidisciplinar,
sí.
En l'era de les noves tecnologies, què diries per començar la gent que compri un llibre en paper el dia de Sant Jordi? Quan ja tothom està s'ho mira tot per internet...
Home, és que en paper penso que és un objecte, un tresor, no? Que... I et dona una calidesa que un ordinador, no? Veure un llibre en un ordinador o en un iPad o... no et dona, no? Aquesta calidesa que potser pots compartir amb el teu fill, amb la teva filla, amb la parella inclús, o tu sol, en el llit, passant les pàgines, l'olor del full et transporta a una altra dimensió que potser, no? L'ordinador, la pantalla no t'ho pot donar, per això jo penso que té un caliu
diferent.
No, diferent, sí, per això jo animo que la gent, no només el meu llibre, sinó que compri llibres i que no és un àmbit que ha d'estar obsolet ni ha d'estar arraconat, al contrari. Uh-huh. No, és màgic, no.
Relacionat amb això de les noves tecnologies, una curiositat, els teus dibuixos és paper i llapis o...
Paper i llapis i aquarel·la, anilines, utilitzo anilines, que és una aquarel·la líquida, que deixa com una textura com més fluida, més oberta, més transparent, i els llapisos de colors, també, que a vegades també utilitzo la nogalina, que és així com que surt del nogal, està feta amb un polsim del rovell de la nou i tot, i deixa així un color castany així molt maco, i és així tot manual. Després ho escanejo i treballo una mica els clars, els obscurs i tot, però bàsicament és això, no utilitzo ni la tabla gràfica aquesta, la tabla gràfica, ni el Photoshop, tampoc, no. No, de moment jo les mans i... Sí, artesanal, artesania casero.
I el dia que vas tenir el llibre amb les mans, un cop editat, quina sensació vas tenir?
Encara no el tinc.
No el tinc encara.
He enviat un mail al Chiado Editorial, que és el que són de Salamanca, i clar, porten els pobres des del Nadal amb un estira i arronsa, amb un feedback, portem de mails cada dia, i vinga, té la correcció, té ara... No? I jo li he de donar el visiplau i, bueno, i a la inversa. Uh-huh. I clar, fins ara han de fer els cartells, bueno, tot. I potser m'envien el dilluns. O sigui, em veig el dilluns com una boja repartint a les escoles, a tothom, els cartells, i amb el compte per fi tenir-lo, bueno, que és el més esperat ara.
I
no?
Tant. Ja per acabar, ens deies que per Festa Major tornarem a tenir el Centre Cultural amb una exposició.
Sí.
Quina temàtica és? O és una mostra general de les teves obres?
Sí, una mica mostra general. El que passa que des de... Bueno, és un ventall molt ampli, des de maternitats, la meva obra es caracteritza des de les maternitats, des del món oníric i fantasiós que tracto, i paisatges fantàstics, o sigui que serà una mica tot obert, però amb el nexe de connexió que és els somnis, El nexe que té és els somnis i la màgia que hi ha darrere dels colors. No, no hi ha una temàtica específica. És per això li vaig comentar a la Paqui que volia que es digués l'origen d'un somni, perquè és l'origen d'un camí que està a punt de començar. Perquè tot fa 2 mesos que he començat una mica més a ser, entre cometes, coneguda, no? O fer-me com un lloc en el món de l'art. I bueno, per això que vaig... prudent, diguem. Vaig amb prudència.
Sí, vas amb calma, no?
I amb calma, sí. A veure què passa.
Doncs recordem a tothom que el proper dimecres a les 6 de la tarda al Centre Cultural l'Alba Martínez presentarà Un somriure al despertar, el seu conte. Convidem a tothom a que vingui a la presentació, que vingui tothom al Sant Jordi a comprar el teu llibre.
Sí.
I Alba, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut a l'informatiu.
Gràcies.
I ens veurem segur, si no, per Festa Major segur que tornarem a tenir aquí a la ràdio per parlar d'aquesta exposició.
Moltíssimes gràcies per la vostra acollida. Has estat un plaer, i més sent la primera vegada que em fan una entrevista.
Mira, me n'alegro.
No, has estat molt agradable i m'he sentit molt a gust, de debò. Doncs... Mira que estava nerviosa al principi. És normal, no?
Sí, és normal, és normal. Doncs gràcies.
A tu.
Info, edita i presenta Franzina Ricard.
Ahir dijous va tenir lloc la sessió informativa de l'EMJOI, un projecte centrat principalment en millorar l'ocupabilitat dels joves entre 18 i 25 anys i ajudar-los a reorientar el seu itinerari tant laboral com educativament. L'ha projectat de forma conjunta les regidories d'ocupació, polítiques d'igualtat i joventut i ciutadania. El programa formatiu s'allargarà fins al mes de juny.
Tal com va explicar el president delegat del PMO, Ferran Tornel, des de la regidoria d'ocupació tenen l'objectiu de posar l'accent en aquells sectors de la societat més tocats per l'atur, en aquest cas, en els joves i les dones. Així, l'EMJOI va dirigit a joves d'entre 18 i 25 anys que resideixin a Ripollet, a l'atur i amb una experiència laboral curta. El programa compta amb diferents apartats, entrevistes personals per determinar el perfil i necessitats del jove, dinàmiques de grup, xerrades d'orientació i tallers. En aquest apartat, el regidor de Joventut i Ciutadania, Rafael Gómez, va explicar que entre les accions que s'han escollit s'ha considerat que fossin atractives pels joves i que es va apostar per les noves tecnologies amb un curs de creació d'aplicacions. Finalment, la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, va destacar la importància de la transversalitat d'aquest projecte, especialment des del punt de vista de gènere.
La proximitat física i la bona relació entre l'IES Lluís Companys i l'Escola Escursell ha fet possible que des de fa 2 anys, 2 cursos es realitzin una sèrie d'activitats conjuntes. Els alumnes que estudien el cicle formatiu de tècnic d'educació infantil són acollits a l'escola per fer les seves pràctiques a nivell de P3. Els nens i nenes es beneficien d'un suport afegit a les aules i els alumnes de l'institut s'apropen al món educatiu de forma directa i amb bons models per part dels mestres.
D'altra banda, quan arriba el temps de la castanyada, els alumnes de l'institut preparen activitats relacionades amb el tema. Enguany, cada aula de P3 i P4 va gaudir d'un conte escenificat amb titelles i teatre. I els nens de P5 van participar en una gimcana amb jocs castanyencs. Per últim, cap a finals de febrer, des de l'IES arriba una mostra de joguines fetes per ells mateixos que posen a disposició dels nens i nenes de P4. Cuinetes, botigues, cotxes, dominos, teatres de titelles fets amb fusta i d'altres materials pensats per a l'aprenentatge a través del joc dels més petits.
I fins al proper 26 d'abril es poden sol·licitar les beques pel servei de menjador, llibres de text i material escolar per curs 2013-2014 per als alumnes d'infantil i primària de famílies amb dificultats econòmiques atorgades per serveis socials de l'Ajuntament amb el suport del Consell Comarcal.
Les peticions s'han de registrar a l'oficina d'atenció al ciutadà situada al carrer de Balmes número 2 de dilluns a dijous de 8 del matí fins a les 7 de la tarda i els divendres de 8 del matí a 2 del migdia. El model de sol·licitud es pot descarregar de la web municipal ripollet.cat o bé recollir-lo a les oficines municipals tot aportant la documentació necessària per fer la baremació. L'any passat es van donar més de 200 beques de menjador escolar.
I ahir al vespre, el Racó de les Lletres Locals va donar el tret de sortida a les activitats del Sant Jordi. Miquel Petit ha estat el primer autor local en presentar el seu nou llibre, Ripollet 1970. Es tracta d'un recull de fotografies que l'autor va realitzar amb 16 anys en els seus inicis en la fotografia.
La presentació va tenir lloc en un ambient informal i entre amics on es van visionar algunes de les imatges del llibre. Tant Petit com la majoria del públic present a la sala de conferències del Centre d'Interpretació del Patrimoni van comentar les imatges recordant vivències personals i el Ripollet d'aquella època. La propera presentació serà aquest dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal. El grup Arc de Sant Martí presentarà el seu tercer llibre amb el títol Sistemes. Dimecres serà el torn d'Alba Martínez amb Un somriure al despertar a les 6 de la tarda al Centre Cultural i finalment divendres a les 7 també al Centre Cultural serà el torn de l'Eix Saló i la seva nova obra gràfica Euromalson, algú s'ha cruspit a la classe mitjana.
I el proper 17 de maig finalitza el termini per sol·licitar una barra de bar als concerts i balls de la Gibrelleta i per demanar un xiringo amb motiu de la festa major d'aquest any, que tindrà lloc del 23 al 26 d'agost. Les entitats locals juvenils i esportives podran optar al bar pels concerts de dissabte i diumenge a l'espai del Brollador del Parc dels Pinatons, i les entitats culturals podran optar a la barra del Ball del Confeti de dilluns al vespre.
Per la seva banda, les entitats locals culturals juvenils, esportives, associacions de veïns i partits polítics representats al municipi podran sol·licitar un espai per instal·lar un xiringo a la zona del recinte firal. Una de les novetats d'aquest any, determinada per la comissió per fer front a una petita part del cost que suposen aquestes instal·lacions, és que cada entitat adjudicatària del servei de bar de concerts i confeti haurà de satisfer la quantitat de 150 euros i pel que fa als xiringos, l'import serà de 300 euros a banda de les habituals fiances de neteja. Com cada any, entre totes les sol·licituds presentades per optar als serveis de bar, es realitzarà un sorteig públic el proper 22 de maig a les 7 de la tarda al Centre Cultural. Serà condició indispensable la presència d'un representant acreditat de l'entitat al sorteig. Respecte als xiringos, si la demanda de sol·licituds supera la necessitat inicial establerta a la Comissió de Festa Major, determinarà una solució tenint en compte la contenció econòmica i la distribució de l'espai i de recursos de manera equitativa entre els diferents sol·licitants. Les normatives que regeixen tant les barres com els xiringos es poden consultar a la web municipal ripollet.cat.
L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell de Ripollet s'ha traslladat de local. A partir d'ara, la seva seu serà a la plaça 11 de setembre, número 6, al costat del Teatre Auditori.
Per aquesta raó, la recollida de reserves i venda d'entrades que es feia habitualment els dijous al Teatre Auditori es realitzarà a partir d'ara en aquest nou emplaçament. L'horari de recollida serà, però, el mateix, de 8 del vespre a 9 de la nit.
I aquest vespre al Teatre Auditori acull Tu digues que l'estimes, a càrrec de la companyia Apunta Teatre. La representació serà a les 10 del vespre i el preu de l'entrada és de 16 euros.
Tu digues que l'estimes és la història d'una parella que és a punt de casar-se i d'una que és a punt de separar-se. Es tracta d'una comèdia fresca i divertida sobre el món de la parella, on un joc d'embolics acaba amb un final sorprenent.
I aquest cap de setmana, Amics del Teatre estrena una nova obra. Es tracta de Vimbodí versus Praga. Les representacions seran dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. Sobre l'escenari podrem veure Mònica Dengra, Iris Alarcón, Rosana Viloca, Laia Vilardell, Carla Bertoz, Abel Blancafort, Roger Vallès, Cisco Martínez i Jaume Pujol, sota la direcció de Víctor Garibaldi.
La història parla dels veïns del carrer Praga que formen l'Associació de Festes del Barri i estan cansats de quedar sempre els segons darrere del carrer Duero. Aquest any, a més, li toca fer el disseny del guarnit a l'Ariadna, una noia introvertida i sent que no els inspira massa confiança. Víctor Garibaldi, director de l'obra, ens explica què s'amaga darrere d'aquesta història.
És una obra de teatre, és una comèdia on, per mi, almenys la meva manera d'entendre-ho, és on es tracta la forma de la comunicació entre les persones, la manera que hi ha entre relacionar-se, això, de fet és més això, la interrelació que hi ha entre les persones, tant dins d'un mateix col·lectiu com amb altres col·lectius, i els sentiments, les emocions, com se'ls traslladen els uns als altres amb situacions molt quotidianes, però alhora, clar, com el teatre sempre marca, que els porta els personatges a extrems.
Per acabar-ho de rodonir, un grup de persones d'un altre carrer, al passatge Vimbodí, els demanen espai al local per poder fer el seu guarnit, doncs ells no en tenen i una de les noies està molt malalta i és el seu gran desig. Aquesta obra s'ha pogut veure de forma professional al Teatre Nacional de Catalunya.
Fins al proper dimarts encara som a temps de visitar la mostra Adrià Gual, l'escenògraf de la modernitat, una exposició produïda per l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona on es veu un repàs de la trajectòria d'aquest dramaturg.
Quan Gual marxi, ocuparà el seu lloc l'exposició col·lectiva Passió per l'Acció, una mostra organitzada per Acció Fotogràfica Ripollet i que es podrà visitar fins a l'11 de maig. La inauguració serà el dimecres 24 d'abril a les 7 de la tarda. D'altra banda, i com ja us informaven la setmana passada, fins al 22 de maig es pot veure a la Sala d'Art Bestiari, una mostra d'escultures fetes amb material reciclat a càrrec d'Oriol Cabrero.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
I tal com organitzen de forma anual, la secció local de Mans Unides organitza aquest cap de setmana un festival benèfic al Teatre Auditori per recollir fons per les activitats de la seva ONG, la que encapçalen aquí a Ripollet. I avui ens acompanyen algunes de les seves responsables. La Carme Grau, Carme, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I la Rosa Santacreu. Rosa, bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Bé.
Nervioses?
Anem tirant. No.
Ho teniu tot preparat, ja?
Bueno, nosaltres sí, però el que ens necessitem és que la gent se'ns animi a venir.
Doncs en 10 minuts, en 10 minuts animarem a tothom a que vingui. Expliqueu-nos una miqueta bé en què consisteix l'espectacle d'aquest any.
Bueno, en realitat...
No sabem, ho sabem, oi?
No sabem, perquè se'ns va oferir uns sonalls de Montcada que fan, que es diuen els titellers.
Titelles.
Se'ns van oferir per venir-nos a fer aquesta obra gratuïtament i, doncs, bueno, perquè, per aquesta causa de Mans Unides, no? Uh-huh. I ens vam dir que sí, estupendo, doncs, encantats de la vida. I, bueno, això és el que veurem, el que ens faran. Diu que és una obra còmica, que ens faran riure molt i, bueno, això és el que esperem.
Uh-huh. Veu que està molt bé, el que interessa és que s'ompli.
Sí, són aficionats, com és el teatre d'aquí a Ripollet, no? Els amics del teatre, que són aficionats, però diu que ho fan força bé. Uh-huh. I mira, doncs ja esperem.
Els titelles presenten Regiones i Províncies, que
exacte,
és un teatre una mica de varietat.
M'imagino que sí. Diu que han anat a molts llocs i que els agrada molt. Doncs aquí també ens durà agradar, clar que sí.
Aquest any ho feu al Teatre Auditori?
Sí. Aquest any...
Falta que s'ompli.
Sí, això mateix.
Això segur. Perquè s'ompli per animar la gent. Normalment, en els vostres festivals sempre feu algun sorteig.
Oh, i tant, sí, més d'un.
Bastants.
Tenim regals que ens han donat, que no esperava jo que aquest any tinguéssim regals, perquè, clar, vull dir, tothom estava una miqueta així com...
amb la crisi. L'un s'hi arropa i l'altre, sí, doncs...
Doncs Déu-n'hi-do els que tenim. Tenim el pernil, tenim un regal del Dover, que no sé què serà, però també serà, sempre sol donar una cosa molt important. Tenim
coses més petites,
però... Tenim dos quadros de dues...
i quadros
de la Manidors Granadell, que ens ha fet un quadre de Teixado molt maco,
i la Roser de Punt
de
Creu,
la Rosaló que pinta també ens ha fet un quadre, vull dir que, bueno, pues sí, hi haurà regals.
Expliqueu-me per què recolliu els diners aquest any, quin projecte teniu previst a Mans Unides?
Sí, explica, Rosa.
Ah. Ja li ha passat.
No,
des pel Congo.
Pel Congo.
Sí. No, ja m'anuego. Pel Congo, doncs, per ensenyar, podríem dir-ho així, a un grup, doncs, a conrear
la terra.
Sí, fa falta que aprenguin a cultivar per poder menjar una mica. I a part, doncs, que ensenyar-los i dir-los, doncs, també que pel bosc i per aquestes coses, doncs que les coses s'han de conservar, que no es pot... Això faria falta potser hasta aquí, ja no, amb els del Congo. Sí, això també faria falta aquí, però bé, això, el que es demana aquest any és per això, almenys per l'arxiprescaptat d'aquí, de
Cerdanyola, Ripollet, Montcada i Sant Cugat.
Uh-huh.
És un pressupost de 35.000 euros. Sí, 35.000 euros, em sembla que puja el pressupost, sí. I és això, bàsicament és un poblat on hi ha, bueno, la gent està com molt deixada, no saben conrear la terra, el que fan és cremar per poder aconseguir, bueno, doncs ensenyar-los una miqueta a conservar el medi ambient, al mateix temps a conrear la terra i a poder-se, doncs, desenvolupar ells mateixos.
Carme, tu sempre dius, quan fem entrevistes del tema Mans Unides, que a Mans Unides no doneu peixos, sinó doneu canyes per ensenyar a pescar. Aquest és l'objectiu, suposo.
L'objectiu, sí, sí. Ah. Quan diuen a vegades, és que a mi em diuen, és que hi ha moltes necessitats aquí. Sí que hi ha moltes necessitats, és veritat, però ensenyar coses bàsiques, com és per sortir d'una manera de... O sigui, a veure, desenvolupar-te tu mateix una miqueta, això aquí no passa. Em sembla a mi, no ho sé. Aquí tenim uns medis, està fallant moltes coses, però no és aquesta necessitat, doncs, de sortir de la misèria pròpia, no? D'ells mateixos, de l'autoestima, d'ells mateixos, dir, jo puc fer una cosa la que em puc desenvolupar jo.
Clar, aquí tenim crisi, però això espero que sigui temporal, ja fa temps, i encara el que deu faltar, però més o menys sabem que poder tindrà un límit. Allà, pobrets, em sembla que la crisi
no
l'han tingut per sempre. I és clar, el que vol ajudar sempre trobarà una excusa si no té ganes d'ajudar. Dirà, oh, i aquí també n'hi ha. Sí. No, però que la crisi d'aquí no ens deixi, doncs, deixar amb ells de banda, perquè ells ho necessiten sempre. No és una crisi d'una temporada o d'uns anys. Aquest és etern si no els ajudem.
Sí. Mm-hmm. Sí.
El Casal d'Avis també col·labora organitza una sessió de ball, explicar una miqueta quin dia ho fan.
Sí, sí.
El 5 de maig.
El 5 de maig, a la tarda.
A la tarda, ja ho hem fet altres anys, sí, estan contents de poder ajudar, es paga una entrada i ho donen tot per mans unides. I després allà tenim la possibilitat de fer sortejos també, un parell de sortejos o tres, i tots col·laboren, eh?
Tots volantires.
Estem molt contents amb els avis, perquè la veritat que
sempre amb sempre aquesta campanya han ajudat molt, és veritat, ho tenen clar.
A part del casal d'avis, comentaves que també hi ha hagut molta gent que ha portat coses, que ha col·laborat. Compteu sempre amb molt recolzament.
Perquè abans, com que abans fèiem sopar, fèiem bingo, i llavors doncs passàvem a demanar. Aquest any no hem passat, però els que donaven s'han ofert ells mateixos que no ho voleu, ho sortejarem. O sigui que sense vendre números, amb el mateix número de l'entrada de lo que cobrem ja entrarà el sorteig. Si toca, doncs mira,
per no tornar a gravar, doncs sí que s'hi hem pogut fer 5 euros l'entrada i llavors vendre números pel sorteig, però ens va semblar més adient cobrar 10 euros i després tots els sorteixos gratis aniran amb el número de l'entrada. Perquè així, d'aquesta manera, doncs, no sé, ens va semblar que menys passar i menys...
Sí, perquè d'altres anys...
No sé si ens hem equivocat o no
sé. Pràcticament el mateix, i llavors fèiem el bingo i la gent sí gastaven molt més que no pas ara, que són 10 euros.
Però ha semblat que tampoc no volem...
I també els pot tocar un regal, vull dir que...
Sí, no volem ser abusius.
No.
Hem sigut més modosets, dic, mira...
Les entrades ja es poden comprar, s'han de comprar el mateix dissabte.
Es poden comprar el mateix dissabte a la porta, estarem allà per vendre les entrades, i es poden comprar a casa meva, a l'Estanc Solà.
A l'Estanc Solà, al carrer 9, número 6.
Així mateix.
Com van les previsions?
Justetes. Molt justetes.
Sí. En compte que el Teatre Auditori caben 350 persones.
És que és molt gran, és que aquest any heu agafat un teatre molt gran.
Sí, no en tenim d'altre.
Sí, bueno, tenim el casal, és veritat que el
centre
parroquial sempre ens l'havien ofert, igual que això, sense cobrar-nos res.
Però aquest any coincidiu amb l'estrena de Missa al Teatre.
Ells fan teatre i, bueno, doncs mira, ens va semblar que podíem canviar una miqueta perquè està donant una miqueta un altre ambient, no? I, bueno, si ens hem equivocat, ens hem equivocat.
Estarem més amples. Et sap greu, no sap greu pel que no reculls, perquè també hi ha gent que et donen i et diuen, mira, no vindré, o sigui que per això no hem de patir massa tampoc.
Avui ha vingut un sobre amb 100 euros.
Sí, per això tampoc no, però et sap greu pels que vindran, que venen amb il·lusió i t'ho fan de franc, perquè diuen, ens brindem a venir perquè pugueu fer coses, pugueu, doncs, tenir algunes d'allò, alguns euros per mans unides, i et sap greu que, és clar, de 350 que n'hi caben, que siguem, no ho sé, 100 com a molt, doncs es veurà molt buit, i sap molt greu.
Doncs aprofiteu que teniu un minut per convèncer la gent que ens escolta que vingui aquest dissabte al Teatre Auditori a ajudar a mans unides amb aquest projecte pel Congo.
I que a més a més s'ho passaran bé i hi ha molts regals.
I tant, i per 10 euros que es gasten així com res, i el que diem, que el que en té ganes troba la manera d'ajudar, no? I el que no en té ganes sempre hi trobarà una excusa. Sí. No vinguin amb excuses, que encara que hi hagi crisi, 10 euros...
No és res.
Qui no els té?
A mi ja m'has convençut, Rosa.
Oi que sí?
Sí, jo ja estic convençuda.
Tu demà cap a veure els titelles al Teatre Auditori.
Doncs, Carme Grau, Rosa Santacreu, moltíssimes gràcies, molta sort aquest dissabte, i ens veurem, i gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres per convidar-nos.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera. Breus informatius.
El sol va acompanyar una més la celebració de la Fira dels Horts del passat diumenge. Entre les 10 del matí i les 2 de la tarda, un bon nombre de persones van visitar el parc de la Xemeneia de Ripollet, on es podien adquirir flors, plantes i productes artesans. L'activitat estava organitzada per l'Associació de Veïns de Can Clos amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient.
També el passat diumenge es va fer l'activitat Contes al Parc, un conte de veritat inclòs en el cicle d'activitats en família que s'està desenvolupant al Parc dels Pinatons. Aquest programa està organitzat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Ripollet en col·laboració amb l'agrupació Ripollet Natura. El programa té com a objectiu la difusió dels valors més importants dels parcs d'aquesta xarxa. El conte del dia 7 va plegar una quarantena de persones. Demà dissabte, l'associació Ripollet Rock presenta el quart CD recopilatori dels temes més destacats del programa de Ripollet Ràdio, Viaje al Reino del Metal. La presentació es farà a la sala Heaven and Hell de Cerdanyola del Vallès a 2:15 del vespre i l'entrada és gratuïta. Aquest diumenge tindrà lloc la 26a caminada Ripollet-Montserrat, que sortirà a les 5 del matí del Parc del riu Ripoll. L'excursió de 47 quilòmetres està organitzada pel Centre Excursionista de Ripollet. Demà encara es pot realitzar la inscripció al Centre Cultural de 12 a 1 del migdia. I el proper dimarts a 6:45 de la tarda el Centre Cultural acollirà una conferència a càrrec d'Isabel Sánchez, directora regional de la zona est de Trio 2 Banc. La xerrada anirà sobre com fer bon ús dels nostres diners i està organitzada pel Centre de Formació de Persones Adultes Jaume Tosset. Per més informació poden consultar la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs tindrem un cap de setmana totalment primaveral, sol, temperatures agradables durant el dia, encara una mica baixes per la nit i matinada. De cara a dilluns, possible augment dels núvols i amb probabilitat d'alguna petita precipitació, però de poca importància.
I fins aquí l'info d'avui divendres 12 d'abril de 2013. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats i qui us parla, Francina Ricard. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. I acabem amb una mica de rock dur. Estem escoltant amb el tema High Star de Deep Purple, tema d'entrada del programa Viaje al Reino del Metal, que la setmana passada va fer els 28 anys d'història i que aquest cap de setmana presenta el seu quart CD recopilatori. Gràcies per acompanyar-nos, bon cap de setmana i fins la setmana vinent. We'll be right back.